Doncs déu-n'hi-do la sintonia, déu-n'hi-do la sintonia, que fa temps que soni, ressona, i per molts anys, i per molts anys. Escolta, tu, que no... que estem molt contents d'una secció que ens parla de què passava a Vilafranca del Penedès fa 50 anys. I aquests dies, efectivament, fa 50 anys, perquè la setmana passada ens vam posar el barret de cartró amb el matasuegres i totes aquestes coses, i vam celebrar l'entrada de l'any 1971. 1971, que ara, de fet, Televisió Espanyola, amb els seus caps d'any, el que fa és, en les transmissions especials, optar almenys a la 2, que jo prefereixo la 2 als shows de la 1. Opta per allò dels cachitos, que és tota una sèrie de fragments de programes de cap d'any d'altres èpoques, i la veritat és que rius moltíssim. I segurament també surten cachitos de l'any 1971. Doncs vinga, si de cachitos es tractés, en Joan Boada ens fa uns quants cachitos de la història de Vilafranca del Penedès, i el tenim aquí ja a punt. Avui, déu-n'hi-do, ha arribat amb una puntualitat britànica, però britànica. Joan Boada, bona tarda!
Bona tarda a tothom.
Com estàs?
El que passa és que avui no és que hagi arribat aviat, és que avui ja t'has fumat el canuto, i hosti, llavors tu, ja podem estar al programa directe.
Ja m'aniria bé el canuto d'eucalipto, perquè porto uns moquitos, però moquitos, si estic perfecte.
Mojitos o moquitos?
Moquitos, moquitos.
Ja som dos moquitos.
Ja m'agradaria a mi moquitos.
Unos moquitos que no vea, tu.
Ai, senyor.
Ai, vamos a ver. Bueno, què dius? De què parlaves, que estava mirant una altra cosa, jo?
Que estaves mirant què? Jo parlava de coses.
Ah, parlaves de coses. Sí. Bé, jo també parlaré de coses.
Parlaràs de coses.
Però, com tu bé deies, de fa 50 anys.
Efectivament, perquè ja hem traspassat l'any 1971.
Del gener, eh?
El gener, evidentment.
Encara no m'ha arribat al novembre.
No.
Ja arribarem a mitjans de l'any que ve.
Ja, però bueno, és com aquell, no sé, ja està bé. Almenys estem al 71. Ja hem aconseguit, escolta, en un moment...
Sí. Jo em sento més jove, sapiguem que estic a l'any 71.
Home, sí.
Ara, quan surto d'aquí... Ai. Llavors ja no. Però bé,
mentre estàs aquí sí que estàs jove.
Ara,
caram.
Mira, l'any 71 hi havia un campionat d'interempreses.
De què?
De futbol.
Ostres, un campionat d'empreses.
I era el segon. Hosti, que feien de campionat.
Oi. Aquests són de perillosos.
Mira, hi havia... Bueno, hi havia Peyton.
Ah.
I les indústries Vicor, que era el tractor,
sí,
entre altres, oi? Aquestes dues van fer un partidet més entre elles, que Peyton va fer 0 i l'indústria Vicor Tractor va fer 1.
Ostres, ja m'imagino aquests partits, per això, de futbolistes, alguns exjugadors potser, altres que no han tocat una pilota en sa vida.
Bueno, amb voluntat.
Amb moltes genolleres i moltes i molts panatxes, i escolta, amb unes lesions... Bueno, cames trencades.
I amb aquell olor d'aquelles...
d'aquelles
coses... Ara, de l'alimento.
Efectivament. Hi havia el...
No, com es deia, no, turbosat... No, no sé.
Hi havia la crema tigre, que encara es ven, El tigre és com una pomada d'aquelles...
Bueno, amb eucalipto... això és com un guent de la serp.
Exacte.
Sí, són aquelles coses miraculoses,
crec,
no?
Crec que és el mateix, el tigre amb un pot vermell amb una serp i tal.
Que venen de l'Himalaya, van portar els extraterrestres.
Bueno, com l'aigua de la Índia,
des de més de saber on, de quin planeta i de quin...
I sempre
hi
havia
galàxia,
l'utillero, el massatgista, que era l'oficinista que feia de massatgista, i que, bueno,
que,
millor no toca res.
O que no sabia que la pilota era rodona, era esfèrica, vaja.
Exactament. I resulta que...
Aquell massatgista.
Tenia l'ampolla d'aigua miraculosa.
Sí,
omplia de l'aixeta d'allà del... o vés a saber d'on l'omplia. L'omplia
de Chardonnay.
O vés a saber d'on l'omplia, Perquè, escolta...
O de Vegas, Sicília, d'aquella de contrabando.
Sí, de Vegas, Sicília.
Perquè hi ha la Vegas, Sicília cara i la Vegas, Sicília barata.
Sí, la Vegas, Sicília de Vegas.
La cara és original i l'altra, la barata, és la... Vés a donar el pego.
Vés a saber d'on venia l'altre.
Bé, també Bodegues Torres i Caixa d'Estalvis també lluitaven.
Home, Caixa d'Estalvis del Penedès, vols dir?
Sí, aquí, Caixa d'Estalvis del Penedès, sí.
Home, no sé si aquella època ja jugava... No, encara era jugador del Barça, el Sadurní, clar, perquè el Sadurní va estar molts anys com a treballador de la Caixa Penedès, de la Caixa d'Estalvis del Penedès, però no, ja era posterior. El 71 tot just era jugador professional del Barça.
Sí.
No estava encara a Caixa Penedès, no?
Tots eren professionals.
Sí, oi, doncs, aquests sí.
Bodegues sí. Torres 5, Caixa Penedès 0.
Coi, els de Bodegues Torres.
Per això encara existeix.
Bueno, segurament els de Bodegues Torres, clar, ja m'imagino que donien a veure si carregaven les barriques, que estaven, estaven forts.
Amb el sangre de toro.
I es posaven a la defensa.
Sangre de toro, sí.
I, evidentment, l'aigua miraculosa...
Per comptes del turbo... Aquell... Així com se deia, no?, que fregaves.
Sí, del liniment.
Liniment, això. El liniment d'aquell. En fi. Productes Agma i Caipe Turbo.
També...
Caipe Turbo.
Caipe Turbo i Productes
Agma. Turbo també en tenia una mica, perquè veiem que els de Productes Agma van fer 2 i el Caipe Turbo en va fer 7.
Ui!
Sí, bastant turbo anaven els de Turbo.
Hi havia gent que, escolta, tu... Hi havia empreses que...
Sí, hi havia empreses que anaven ben alimentats.
Que apretaven fort, sí.
Garatge Huguet i Construccions Güell.
Ah, també.
Garatge Huguet 2, Construccions Güell 1.
Déu-n'hi-do, eh?
Una altra ronda va ser la Peyton contra les Bodegues Torres.
Sí, aquí. A veure.
Peyton 0, Bodegues Torres va confirmar-se com a líder. Confirmava, bueno, com a líder del moment.
Amb un
3.
0-3.
Va aconseguir 3. Agma i Víctor Tractor. Agma en va fer 1 i Víctor Tractor aquí en va fer cap.
Déu-n'hi-do.
Caixa Penedès 5 i Caipe Turbo 1. Aquí no anava Turbo, tu, no, però bueno. Una altra ronda, Garatge Huguet 3 i Gràfiques Miret, bueno, Víctor Tractor... Bueno, podria ser que fos separat, esclar.
Sí.
Això no vol dir que fossin de la mateixa, però filial.
El
que és que tinc aquí, Garatge Huguet 3 i Gràfiques Miret 2.
El millor és que es van rejuntar, perquè van tenir uns quants lesionats i anaven rejuntant equips.
Això és molt probable, eh? Molt probable, sí. Aquestes coses.
Perquè d'aquests partits...
Coses, saps? És com els castellers, no?, que es deixen... uns quants castellers d'uns als altres per poder acabar de fer la pinya, si no, esclar. Com col·loques allà un castell de, jo què sé, de 10 o 12 dotzenes, si no hi ha gent, no?
Exacte.
Perquè ara ja anem per les dotzenes.
Ai, no sé per on anem,
no s'hi ha arribat, però hi anem, no?
No, els minyons ja van fer una construcció de nou l'altre dia, tu.
Tot va pujant. Però a final de temporada, no?
Sí, bueno, al final al principi, perquè pràcticament no hem fet temporada.
Aquest porrillo veig que no t'ha anat bé, perquè te sabe un mocosillo.
Doncs era final i principi de... Clar, final de temporada, perquè som al novembre, però principi perquè no hem fet cap altra actuació.
Bueno, doncs que... això és allò de...
Principi i final.
del peix que es mossega la cua, no? Un inici... Bueno, doncs mira, si vam fer 9, doncs poden dir que la mitjana era 9.
Sí, clar. Vam fer una temporada de mitjana de 9 pisos, sí.
Sí, va.
Molt bé.
O a persones interessades...
En què?
En què, ara veuràs, en què? Avui no vagis tan de pressa. Assenyalaven com a dies festius del gener... A partir del gener del 71, o sigui, de l'any 71, que tothom faci càbales aquest any.
Sí.
Diu, aquells anys assenyalava com a festius 1er de gener... 6 de gener, 1er de gener, circuncisió, 6 de gener, epifania, 19 de març, Sant Josep, i també com a festa local, 23 de gener, Sant Raimon de Penyafort.
Clar.
Perquè llavors, per Sant Raimon de Penyafort era festa.
El 23.
Sí, 23 de gener.
Sí.
El 8 d'abril, que era dijous sant, a la tarda era festiu, el divendres sant, 9 d'abril, també era festiu. El 12 d'abril, que era dilluns de Pasqua de Resurrecció, també era festiu.
Sí. O sigui, el dijous era festiu, eh? És que consti.
A la tarda,
perquè no...
Crec que encara es manté més o menys, això.
Bueno, es manté, i si no, també t'ho agafes. Perquè és allò d'aprofitar el pont aquest de la Setmana Santa, i mira...
El puente.
El dijous tarda, doncs, si t'he vist, no m'acuerdo. Escolta, no li digui res al jefe.
I el dijous al matí s'ha de fer la maleteta, no?
Sí, no li digui res al jefe, que... Bueno,
pues sí, ja... sí, sí, això que ho tenen bé són els mestres, perquè els mestres ja comencen el divendres de la setmana anterior.
Hombre, és que els mestres...
Aquests viuen com... Bueno, no, no, bé, si et col·loca una canalla a casa, saps? Ja,
sí,
però
sí,
aguanta.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, t'arribo, això, tu.
Bueno.
Bueno, el primer de maig...
Què passa el primer de maig?
Se celebrava a l'època de Franco, se celebrava el primer de maig. Eh?
Però no pas... Com la festa del treball se celebrava?
Bueno, es deia Sant José Artesano, a veure. Festa del treball, que artesano...
Jo pensava que era Sant José Obrero, però
no,
veig que...
Tampoc no hi havia tanta distància, oi?
No, home, de...
Home, artesano.
D'artesano obrero, doncs,
i,
bueno...
I es feia una demostració en sindical...
Del sindicat vertical?
No, a l'estiu de detrás dels... De detrás del telón de acero, l'estiu aquell, no? A veure què ho feia millor. Crec que ho feia al camp del futbol del Real Madrid. Ja. Allà era, bueno, era el principal, on assistien les persones regies.
Ja, ja, ja.
I eren ben aplaudides.
A Madrid.
I el seu himne, doncs... No necessitàvem posar-ho en plena potència perquè ja quasi pràcticament se sentia sol perquè, a més,
home,
tothom el coratjava i li encantava cantar-ho.
Ja se sap que si no ho feies potser t'esperava alguna cosa. Vaja, vaja.
Al mínim el bocata. Mm-hmm. I el bocata d'anada i tornada.
El bocata entre reixes, el quartelillo. Sí, sí, sí.
El 10 de junio, que era el Corpus Christi...
Ah, també festa.
Que queien dijous, també era festa.
El 10 de juny, que, bueno, sí, els gegants ho celebren, no? És el Corpus.
Se celebra amb els gegants i els ananitos i tal, però no és festa.
Vale.
El 24 de juny, que és Sant Joan Bautista. El 29 de juny, que era Sant Pere i Sant Pau. El 18 de juliol... Aquest
hombre,
ja no cau ni nombrau.
Aquest, sí.
Tenies d'estar a primera línia, eh?
Aquest, home, de primera línia, i segur que ara mateix hem assenyalat, perquè si guanyen els que sabem nosaltres, tipus PP, Vox, escolta, això se torna a instaurar, el 18 de juliol.
O sigui, tornem a veure aquells camions aquelles fustes travesseres...
Tot molt democràtic,
alguns,
Sí, sí.
I cap a la platja.
Però a Espanya tot és possible, perquè veient l'alta encúrnia judicial i veient lo que se cuece...
Sí, és que la
majoria...
La memòria històrica d'aquest país és memòria de peix.
Sí, 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 sí.
El 25 de juliol, que és Santiago Apòstol...
També, també, també.
És un altre que també es feien servir uns taubons i quatre fustes més i anar cap a...
Cosa que ara no, no?
Eh?
25 de juliol, Santiago no...
Santiago i Sierra Espanya.
Vaja, Sant Jaume.
Les batalles que va guanyar contra...
Oi, tant,
el perfil d'Obion, no, el perfil d'Obion, no, contra els àrabes.
Hombre, Santiago.
Batalles aquelles
I
que apareixia al mig de la batalla, apareixia un disfressat amb un cavall blanc i una túnica blanca, i deien, oi, Santiago i Sierra Espanya. Ja
una
estava,
creu com la torta.
Ja estava guanyat, això és com un futbol.
Sí, sí.
El futbol has de posar una dalt de cavall que trasvessi el camp de futbol de punta a punta i
bueno,
ja està, ja s'heu guanyat. L'Assumpció de Nostra Senyora, el 15 d'agost, que encara es manté en moltes festes majors, el 30 i el 31 d'agost, perquè estem parlant de Vilafranca.
Sí, 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 vaig apuntant dies de festa.
Sí, punta a punta.
Sí.
El 12 d'octubre i l'Espaninat, aquest no ha canviat.
Aquest no canvia.
El 1 de novembre, Todos los Santos, tampoc.
No.
De totes maneres, en aquest moment ja no, però uns quants anys abans també es feia el 2 de novembre.
També?
El dia dels difunts, sí.
Ah, o sigui que no només es feia l'1...
I el 2 dels difunts, perquè, a veure, el dia 1 és per...
Tots sants.
Per celebrar els sants que no estan, diguéssim, al candelabro.
Exacte, que tota la resta de sants que no estan al
candelabro...
Doncs, efectivament, se celebren tots junts.
M'agrada això del candelabro. Candelabro.
Però el candelabro era pel candelero, no pel calendario.
Sí, candelabro queda millor, home. Sí, candelabro, sí. Candelabro, això. Això... Candelabro, bueno, com deia aquella artista coneguda.
Molt bé.
Més. El 8 de desembre, l'Immaculada Concepció.
Aquest també, clar, sí.
El 25 de desembre, que era Nadal. I recordem que aquí també teníem el 26, Sant Esteve. Recorda de quan Catalunya estava a Europa. Bé, doncs aquests són els... les dades d'aquella època, ara en tindríem unes altres, tothom les ho sabem, els d'abans potser no ho recordem, però hem fet una mica de memòria. I molt també bé. Es recordava que des del 1 de juny del 68, a Sant Pau d'Ordal, es trobava el primer museu d'Esperanto de l'estat espanyol. Que ara existeix, eh?
Museu d'Esperanto, eh?
Sí.
Cago en nena, tu. Que guai.
Olesa de Bones Valls celebrava la festivitat de Sant Antoni amb missa cantada per la coral de Santa Cecília de Reus. Concert de cançons nadalenques, vot del poble amb la festa de Sant Sebastià, que va ser un dimecres.
Hombre.
Missa concelebrada i, posteriorment, ofrena del tradicional pa de Sant Sebastià. I per la tarda, ball. Pels més... Bueno, una miqueta cap allà, teníem ball. Vinga, va.
Els més agosarats, els més joves, els més joves.
Ara, que no tot érem...
No, home, que ara són joves que potser...
Érem pavos del poble i tot això.
Són no, joves d'ara, 70 anys, 75, clar, cony, els, joves.
Ells que ara ja no s'aguanten els pets.
No, home, no diguis això, home.
Jo ho dic perquè sóc jove, home.
No.
M'ho puc permetre, aquesta llicència.
Sí, home, i tant.
A Vendrell, els pastorets musicals. Perdó, Vendrell. Els pastorets musicals en el Teatre Brisa Mar de Coma-ruga amb 80 cantors i 50 actors.
Ahà.
Toma, el Vendrell sempre s'han passat.
El Brisa Mar de Coma-ruga.
Ei, el Vendrell sempre s'han passat.
No, els Vendrell, els del Vendrell són
sí,
molt
sí,
importants.
Sí, sempre, coita, tu, són 80 cantors i 50 actors, tu.
Sí.
Vinga, va.
És tota una institució,
si
els pastorets
del Vendrell. Si això no escanya, que vingui algú i m'ho digui.
Escolta, i a més, que ho tenen, doncs ho celebrem que ho tinguin. I des d'aquí una abraçada a la gent del Vendrell i els seus pastorets. Que...
Bueno, que consti que l'abraçada us hi has donat tu, eh?
Sí.
Jo solament hi dic que eren uns cracs.
No, això sí.
Nevada d'hivern.
Nevada d'hivern? Va
sí,
nevar?
Això no és cap població, eh? És un títol. Nevada d'hivern. La lacuna, 48 centímetres.
Cui! Allò sí que eren nevades, tu.
Ah.
Amigo.
I l'autobús va estar 10 dies sense poder circular. Home. A Sant Quintí de Mediona van caure 20 centímetres.
Déu-n'hi-do.
A Sant Joan de Mediona, 35.
Toma ja, ostres.
En Sant Pere Sa Carrera, i que és proper, en alguns racons de la carretera, bueno, aquí devia passar la màquina i devia recordar-ho, perquè diu que fins a 2 metres.
Home.
Aquí o van agafar una cinta mètrica dels xinos... Sí. O va ser que quan va passar la màquina o el tractor, el que fos en aquell moment, va reconar la neu. 2 metres, eh, tu?
Bueno, va fer vent. Va fer vent i quan es fa vent i neva, doncs queda sempre tot arraconat.
2 metres, quasi una miqueta més i en tapa a mi, eh? Bueno, la Font del Bosc també va estar molt afectada. No, devia quedar glaçada. Bé, més coses, a veure. S'inaugurava la plaça de l'Ejército Espanyol. Avui és plaça Penedès i el monument a l'Ejército, que es deia Centinela de la Paz. Va assistir-hi, com no podia ser altre, el capità general de Catalunya d'aquell moment, que era Alfonso Pérez Viñeta. Clar, continua això. Alfonso Pérez Viñeta Lucio. I, lògicament, aquest mes de gener hi havia, com hem comentat abans, la festa de Sant Raimon de Penyafort. Però també hi van haver-hi panícules. Tenim panícules. Comencem per cineclubs. Cineclub Vilafranca, perquè tenim dos cineclubs, eh? Cineclub Vilafranca i cineclub Casal. El gener del 71.
Sí.
El Cineclub Vilafranca en commemoració de l'aventamiento... Ah, no, es que ya me viene de entonces, saps? El dia commemoració del... I veure letres romanes, dic, això és l'aventamiento nacional.
Segur.
Però no, em vaig equivocar. En commemoració del 75 aniversari de la cinematografia...
Sí.
El Cineclub Casal, a Vilafranca, no celebrava el seu 75 aniversari, si no, el 75 aniversari de la cinematografia, eh?
Uh-huh.
Doncs el Cineclub, d'aquí a Vilafranca, va programar una sèrie de pel·lícules que es van projectar a la sala auditori del museu amb projector de 16 mil·límetres.
Uh-huh.
A veure, la sala d'auditori del museu, en aquell moment, ara no ho sé, però en aquell moment tenien un projector de 16 mil·límetres. I es van passar, doncs, pel·lícules carismàtiques de l'època, però amb aquest sistema de projecció.
Uh-huh.
Una era La gata sobre el tejado de zinc.
Hombre, gran pel·lícula, gran pel·lícula.
Una altra, Con la muerte en los tacones, que era d'aquelles de...
I los talones.
De misterio, eh?
Con los talones, home.
Con la muerte en los tacones, una clàssica.
Tacones? Talones.
Una clàssica, la muerte con los talones. La pícara soltera.
Uh-huh.
Aquí remataven una mica l'època, eh? La casa de la calle 92. Això devia ser a Pax, no? Que a Pax van els noms per números de carrers.
És veritat, no, que les cabanyes, no?
Sí, les cabanyes.
Les cabanyes.
La casa de la calle 92.
Sí, sí.
Passión de los fuertes. I per rematar-ho, La vella de Moscú.
I tot això amb cinema de 16 mil·límetres? Caram, però sí que tenien pel·lícules.
Totes aquestes... A veure, les pel·lícules que es feien en aquella època, moltes es passaven també a 16 mil·límetres. Perquè sí, hi havia, a part del Museu de Vilafranca, també hi havia altres llocs que tenien projector de 16 mil·límetres.
Yeah.
Alguns
yeah, yeah.
d'ells eren, doncs, particulars,
yeah,
yeah. o, doncs, llocs eclesiàstics, no?, del poble, capellà del poble, doncs, tenia...
Ah, el cinema de la parròquia.
Sí, tenia el poder, a part de posar la mà entremig perquè no es veiés el que, el que podia no interessar amb algú,
sí.
doncs tenia màquina de 16 mil·límetres.
Vale, vale, vale.
Llavors tu podies, de la mateixa manera que ara vas amb... Bueno, vas... bueno, no sé. Avui dia, si va poc, anava a dir un videoclub, però poc hi vas. Avui dia, doncs, ho agafes per...
Si existeix algun...
Per, doncs, sí. Pels sistemes digitals, agafes la pel·liculeta i la passes, no? Doncs aquella època, l'única manera, si volies projectar a casa,
mm-hmm.
era tenir un projector de 16.
Home, clar.
Hi havia pel·lícules en Super 8, és veritat, però estaven resumides.
No, home, o sigui, això ja Super 8 era com més.
Només hi havia les principals parts de la pel·lícula, que la gent tenia interès, no?
Bueno.
Llavors, si la volies sencera, la tenies d'obtenir amb 16 mil·límetres, perquè es feien les còpies també en 16.
Bueno, l'homenatge al cinema pel 75 aniversari de l'invent, doncs es van projectar pel·lícules amb 16 mil·límetres, totes aquestes, que déu-n'hi-do, hi ha moltes, eh? Molts títols.
Sí, uh-huh. i a més, esclar, a veure, passaven un museu, llavors el museu tenia màquina de 16.
Sí. Vale, vale.
Val. També tenim que el Cine Club Casal passava també una sèrie de pel·lícules. Aquestes, lògicament, es van passar pel Casal i suposo que 35 mil·límetres.
Ah, anava a dir, per això, el Casal tenia projector professional, no? Perquè el Casal feia cinema.
Sí. És que, a veure, el Cine Club Vilafranca també et feia les seves projeccions amb cinemes de la vila. Però aquestes, doncs, per el que fos, doncs les va fer aquí. Les va fer aquí, llavors aquí es va trobar, doncs, amb això. O ja ho va programar expressament per poder-ho passar per aquí.
Molt bé, molt bé.
Suposo que és una cosa d'aquestes de dir, bueno, fem-ho aquí. Com que anem de passar una sèrie de pel·lícules, una sèrie de dies, doncs llavors potser no disposaven d'horari pel sistema professional dels altres cinemes.
Ah,
llavors van dir, doncs, fem-ho a partir de 16 mil·límetres a partir
d'aquí.
Bé, això és una cosa complementària que jo aporto, però que no sé si realment va anar per aquí, podria ser un tant per cent.
Molt bé, molt bé.
El Casal, doncs, van posar els hermanos... O sigui, el Cine Club Casal...
Sí.
No remarcava la premsa si era també per aquest mateix aniversari o què, però el Cinema Club Casal, aquell mes de gener, va projectar, en forma de cinema club, no de pel·lícules de passada normal pel gran públic, sinó, doncs, en Cinema Club, Los Hermanos Karamazov, Los Dos Kennedy, Pasión de los Fuertes i també La Vella de Moscú.
Molt
no
bé.
Sé per què un i l'altre, hi va haver-hi potser algun petit error, o tots dos van triar aquesta, vés a saber. Bé, la qüestió és que, per raons de premsa, bé així. Llavors, doncs, una vegada hem vist això, passem ja al cinema, diguéssim, de gran públic, les projeccions que es feien d'entreteniment durant la setmana i principalment el cap de setmana.
Aquesta sí, de 32 mil·límetres.
Ahà. Les de pantalla...
Pantalla ja gran, fos, tu.
Ja fos Superscope o Multivision, home, o home. Que fos o tridimensional. Aquí, Cinema Majestic.
Aquí no hi havia cap cinema amb Cinemascope, no? Amb aquell... Amb aquell
Cinemascope, ui.
Ja, allò ja era una pantalla que havies d'anar fent... Havies d'anar veient la pel·lícula girant el cap. O sigui, fent-li dues passades.
Si estaves a la fila número 1, clar, però clar. Si estaves al galliner... Home, el galliner no, et sobrava... Et sobrava, bueno, sí, sí. Mitja paret.
És que Déu-n'hi-do, allò del Cinemascope, allò... Era una cosa tremenda, tremenda.
I el Total, te'n recordes, el Total?
No, no sé, jo
no,
amb el Total...
No, tenies de tenir... Llavors eren diverses màquines...
Ja...
sincronitzades ja, que ja. Feien tot una...
Feien, o sigui, la projecció.
Llavors feien una projecció sense deformació dels laterals.
Molt bé, molt bé.
Perquè clar, el Cinemascope era aquella pantalla allargada que sí. La tenies de corbar una mica perquè sí. No donés la sensació
sí, sí.
De que estava, doncs, fins que no tenia... No corresponia a la realitat. Llavors es tenia de corbar la pantalla una mica.
Bueno, no.
Bé. Van ser tècniques que es van fer servir per poder, doncs, continuar cridant l'atenció sobre el cinema.
Sí, home, clar.
I buscar millor.
Clar, clar, més espectacle.
Després va venir la televisió.
Hombre.
La qualitat de la televisió era molt baixa, però tothom es quedava a casa veient la televisió. Ja
sí,
estem parlant
sí.
De l'any 71.
Es pronosticava que era el final del cinema, oi? Però...
Pensem bueno. Que aquí a Catalunya va arribar el 58 de la televisió, 57 estava a Madrid, 58 aquí. Uh-huh. Els principis dels 60 la televisió ja es va començar a imposar. Per tant, el cinema anava de cap a caiguda i això que ens ve principalment d'aquella sí. Època dels Estats Units.
O sigui que en aquella època del 71 ja estava manifestant-se una crisi al cinema, vaja. La tele es consolidava, suposo sí, que cada cop sí, més persones sí, sí. Podien comprar teles a lletres.
Sí, per tant, però encara aquí s'adquirien en blanc i negre.
Bueno, no, clar, 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 no, no, amb fins, color...
Fins, mira, pràcticament amb la mort del Franco, sí. El Franco el que ens va portar de bo va ser la tele en color.
Ah, mira, veus que bé?
Bé, veus per que què? Bé. Doncs perquè la setmana que va durar aquelles... famoses exèquies,
sí.
On de més de 4 estan filmats i, a més, en color i en qualitat,
sí, sí.
Com passaven per davant,
sí.
Donant, doncs... Fent el seu plaer veient-ho.
Els seus mèrits,
doncs
sí.
van quedar retratats en color.
En color, sí que és el funeral i... L'enterrament, totes aquelles transmissions es feien en color, ja em sembla.
Tot en, totalment en color van ser aquells dies, i a partir de llavors van començar a fer Vikingo i companyia.
Tot i que tampoc s'apreciava gaire, perquè tot era tan gris, i tan rònic, i tan fosc, que lo del color amb les funerals del Franco tampoc no,
sento,
no importava
però,
massa.
Ho sento, però tenia molt bon color, Sí, tenia molt bon color.
Boníssim.
Sí, perquè, a veure, ho van saber agafar... el moment oportú.
Ja, quan
si ho haguessin agafat
fresc,
dos anys abans, el color hauria sigut més rònic.
No, clar, clar.
Però el moment que ho van agafar, el color ja estava bastant imposat.
Sí, home, el caqui.
Televisions en color ja envoltaven per aquí, sí. Amb una certa qualitat.
Però la negró del contingut era...
A veure... Una cosa és el continente i l'altra és el contenido.
Jo em refereixo al contenido.
Sí, no, a veure, el contingut té...
La ronya que hi havia per allà.
Mira, bueno. Jo què vols que et digui? Si t'has de fer una comparació,
a veure,
et diria, aquell dia, aquella setmana és comparable a un de l'altre dia allà al País del Nord, a Bontera, Suècia o Noruega, no sé, Bontera.
Mm-hmm.
Doncs, igual, la mateixa, lo mateix, com lo de Anglaterra, si vas a Londres, doncs el que veus. Sí. Vull dir, és allò que dius, estàs transportat a una època i aquella època no s'ha mogut. Realment és així, no? Perquè, clar, tenies a veure el personal d'aquella època, doncs com anava... No hi ha la persona en si que anava a veure el tema, sinó els que estaven allà... Ara anava a dir de cuerpo presente, però no bueno, estava de cuerpo presente, però vivos.
Hi havia el Franco de
cuerpo presente. Amb el seu equipament també sí. Tenia el seu encant,
Tot i que molts semblaven cadàvers, efectivament.
Sí, tenia l'encant, com et dic ara, que té l'encant quan veus una carrossa d'aquelles de la Cenicienta.
Mm-hmm.
Doncs, bueno, que tu vegis doncs, com ara, dius, amén, no? Ai, bueno, en fi.
En fi.
Sí, fins ara, fins.
Pel·lícules professionals.
Vinga, va, Cinema Majestic. Què estàvem veient al Cinema Majestic?
Home, doncs, no ho sé.
La viu seducció.
Seducción.
El títol era per anar-hi, eh?
Sí.
Després el que et donaven ja era una altra cosa.
Bueno, però el títol el promet.
Sí, a veure, la il·lusió que et feies durant tota la... Bueno, la setmana... El diumenge anterior et passaven els drivers. Mm-hmm. Llavors, la il·lusió que et creava tota la setmana amb aquells quatre trossets que veies de pim-pam fuego, com ara també t'ho presenta el Mateu, eh? Doncs, val, cap allà el diumenge, eh? Un altre, $1,000,000 per un assassinato. Coi, $1,000,000 no és €1,000,000, però és bastant. I aquella època encara més, eh? O sigui que $1,000,000 per un assassinato tenia de ser un bon assassinato. El único juego en la ciudad.
Ajá. Mm. Sí, no em sona.
Veure, podria referir-se a l'únic lloc que es podia jugar a l'època de la Ley Seca.
O el juego del calamar.
O un altre tipus de juego.
Sí, el juego del calamar.
Però no eren de rol, no.
No.
Bueno, ara avui diríem de rol, potser, però bueno. I per banda, l'únic juego de la ciutat, no estem fent el regreso de Al Capone.
Hombre.
Això és com el regreso de Fu Manchu.
No, i tant.
Oi? O el regreso de los extraterrestres.
Suposo que era producció de sèrie B.
El regreso de Al Capone.
El regreso
Al Capone,
de Al Capone.
Los discos. No, ara va dir Al Capone o los discos, no. De Al Capone. Mm-hmm. Al, és una abreviació de... Bueno, El Presidente, que és un altre pel·lícula, eh? El Presidente. Punt, no sabem quin. Mm-hmm. Un altre, Pecados Conyugales. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Uh-huh. Un trabajo en Italia. Quan parlava d'això d'un trabajo en Italia, ja cridava l'atenció, eh? Després, pues, més acèrrims, pues, de llavors i pues, d'avui dia encara, el Sargento Reikern.
Caram.
Una altra, una clàssica, no? Pels historiadors de l'època.
Sonava un
Julio César.
Hombre... sí, oh, no sé, clar, és que s'han fet tantes del Julio César i tots aquests que no sé.
Però en totes el mata el mateix, no?
Home, sí, sempre hi ha un traïdor, no?
Sí, Julio però César. Sempre el mateix. No tenen imaginació.
Ah, potser aquesta la pel·lícula del Julio César, El Conquistador de les Gàlies, que...
No, aquest és el Julio César clàssic, que devia ser aquesta pel·lícula, devia ser de finals dels 50, principis dels 60.
Sí. Que sonava, mira, tenia...
Allà on t'apareixien artistes com la de Se ha escrit un crimen, etc.
Mira, estic veient... Oi. Estic veient aquí la portada del... amb tots els actors. Jo diria que era una mica producció italiana, eh? Per això, ojo, Julio César, perquè efectivament...
Era Julio César autèntico, italiano.
Italiano, exacte.
Bueno, doncs... Tenia un gran nom, com se deia, les productores italianes, on te feien
Cinecittà.
Les grans produccions italianes.
Cinecittà.
Ah, oh, Cinecittà. Cinecittà. I tant, me ho recorda vostès.
Sí.
Sí, no, la hi van abocar. La hi van abocar. Jo no sé si ho ve de mi, per allà no ho vegis.
Julio César, tu, escolta, ja m'he enganxat a la pel·lícula, ara...
Bueno.
Sí, música de Robucci, Stellari, producció italiana. Director, atenció, de fotografia, Romolo Garroni.
Hòstia, Romolo Garroni.
Romolo Garroni, i Remo.
Bueno, Remo. No era el Remo, era el Romolo.
Era el Romolo, Romolo. Això.
El Romolo que mató a...
Una història més de Julio César, aquí als cinemes de Vilafranca.
El mercenario.
Hombre, això ja estem parlant de paraules majors. No veig títols molt lluents per això, molt llampants. No, estava la cosa una mica de cap aquí.
Mira, Pecados de Juventud...
Això m'estàs dient al cinema Casal. O quin cinema era aquest que estàs dient ara? On es projectaven les pel·lícules? A quin cinema?
Dius? Ah, el Majestic.
El Majestic. Això ja era el Majestic.
Aquí el cinema Majestic hem de vigilar, perquè tenim un que ens escolta que està al lloro, eh?
Està al lloro del Majestic, doncs, home, el
té
Majestic...
Té tots els programes dels cinemes.
Ja. Yeah.
I especialment del Majestic.
Home, Majestic.
I ara en aquest moment té catalogats allà, amb fitxes, i ara en aquest moment està mirant si realment el gener del 71 es van projectar aquestes pel·lícules.
T'està examinant, vaja.
I després en passa llista.
Més en compte.
En passa llista.
Més en compte, perquè a més el Majestic era d'aquells cinemes que era possible que et perdessis la pel·lícula, perquè amb aquelles butacotes, aquells butacots tots mullits i amb vellut, i bueno, aquelles butaques, escolta, t'adormies allà que anava a gust.
Sí, i podies arrepenjar-te amb el teu costat,
sí,
amb el papa o la mama, que tinguessis al costat.
Que incòmodes que arribaves, igual.
Va. Sí. Pecados de juventud. I llavors, per netejar-ho tot, el mes de gener del 71,
sí.
Van posar Pampa Salvaje.
Pampa Salvaje. Això sembla argentí, no?
Sí.
Vaja. Bueno, Pampa Salvaje, tu. Aviam si... Mira, pues sí, Pampa... O no. Estic veient aquí Pampa Salvaje de l'any 1976. Perdó, 66.
Quin susto m'has...
66.
Perquè ja tinc 71 aquí.
I era a finals del... Una història ubicada l'any 1800. Un exèrcit que intenta conquerir les planures obertes de l'Argentina, dominades pels indis i bandits.
Pampa Argentina!
Era una mica com la de l'Oeste Americano, però a la Pampa Argentina. Allà hi havia passats dels indios, també.
Ja hi havia, els cangaceiros, no? Eren de per allà.
Pues, no, home, els... Però això eren... Aquí es tracta de...
Cangaceiros? No, que no eren argentins, que eren...
Els indis...
Eren de Brasil?
Ai, no ho sé.
Cangaceiro.
Pues això és brasiler, no?
Cangaceiro, si era brasileiro...
Si em diu la paraula, acaba amb seiro, pues és brasileiro. Ja està, no hi ha més. Argentina era una altra cosa.
Cangaceiro, ja està. Però en sèrio, eh?
Els indis argentins...
És que algú se n'en fot aquí, no?
Venien els espanyols i els volien fer fora.
Cangaceiro.
Vale. Doncs Cangaceiro, vinga.
És que m'han entès malament.
Endavant.
Toma, ja.
Sí.
Aquí en tinc unes quantes d'abandonades de pel·lícules.
Escolta, perdona. Baldo de los Ríos era el compositor de la música d'aquesta pel·lícula. Ojo, el compositor espanyol. O era argentí, també. Baldo de los Ríos, un clàssic.
Això devia ser argentí, aquest Baldo.
Mira quina música. I estava protagonitzada per Robert Taylor, Marlo Lozano i Felicia Rock.
A mi el meu nom de figurant no li van posar.
No li van posar.
Sempre em passa igual. No sé pas com ho faré.
Ja tenim la pel·lícula de la Pampa. Pampa Salvaje.
Toma, ja. Doncs vinga, tinc unes quantes pel·lícules per aquí del mes de gener d'aquell any que no diu a quin cinema les van projectar. Les diem. Vinga, també. Després direm les del Casal i després direm les del Bolet, si ens dona temps.
Vinga,
eh?
Va.
Si no, no patiu, la setmana que ve...
Sí, perquè si no...
Continuarem per al cinema. Sí. Un és que no hi ha cinema. Bueno, que no diu el cinema, o sigui, no ho van posar aquella setmana per lo que fos. Diu, Rosie, una senyora riquíssima. Uh-huh. Ara, esclar, aquí quedava a entendre què volia dir riquíssima.
Això ja no ho sé.
Clar,
dobles clar, significats...
Clar, aquí podien ser una cosa o l'altra, totes dues, o totes
picarons,
tres.
Els picarons que feien els títols, mare meva.
Sí, anaven per feina els títols. Mm. Després et trobaves amb un desengany i la setmana que ve tornaves a picar. Mira, és que era el que hi havia. O no fan el mateix ara.
Sí, sí.
Ara és com això que et diuen el fin de setmana negro, no sé... que al final s'ha transformat
avui,
en tres meses negres.
Avui és el Black Friday aquest, el divendres negre.
Era avui, era ahir, era la setmana passada, era el mes passat, cada dia.
Però si engeguen els llums de Nadal, que teòricament s'havien d'engegar per la Puríssima, no? Pel dia
Concepción,
8 de desembre.
Sí, ves, poses com poses. Ja. És que el domingo marca la pauta, tu.
No, escolta, ja tothom està engegant els llums.
La luz que se ve, oye, des de la estratosfera està viendo la luz, amigo.
Arribarem al desembre, estarem ja el 25 de desembre, estarem tots fars de llums, ja de Nadal, estarem tots fosos.
Jo he d'acabar de la guerra al LED.
Mare meva.
Jo torno a posar la bombeta de 25 watts d'abans.
Molt bé, pues posa.
Encara que no doni llum, com mínim t'escalfa les mans.
Això sí, veus? Això sí que t'hi coteixo.
Sí. És com que deia, on te vas amb aquest flexo, amb aquesta bombeta, avui dia que pots posar una bombilla d'aquestes LED, que... I no, que l'hivern escalfa molt bé les mans quan estàs aquí dintre el taller, tu. Uh-huh. Ai, bueno, vinga, anem a veure. Diu que Rosie, una senyora riquíssima, Misión Batanga, Batanga, no era Pampa Salvaje, però era Batanga, El valor de un cobarde, algunes lecciones de amor. Bueno. Tots cap allà a aprendre lecciones, després posaven en pràctica sí. i no servien per una pamè. El precio del placer, tres asesinos y un hombre para Ivy. No sé qué le sé yo. Un hombre para Ivy. Uh-huh. Bueno, aquí es queda. O sigui que han dit les que no tenen representació pel·liculera, les del Majestic, i ara anem per les del Casal.
Doncs Cinema Casal, que abans ja hem parlat de l'aniversari del cinema, del... de la commemoració, i ara doncs parlem de la que era la cartellera normal, que potser aquesta cartellera va ser la culpable de que algunes de les pel·lícules d'aquell homenatge al cinema es passessin al Museu de, del Vi, de Vilafranca.
Sí, els que es van passar amb 16 mil·límetres va ser del Cineclub Vilafranca.
Per tant, 32 mil·límetres...
Es passaven 35 mil·límetres, que era més xolós.
A veure, què tenim al Casal?
Al Casal tenim, a part dels que hem dit del Cineclub, del Manos Karamazov, els Kennedys i Passión de Fuerte, etc.
Sí.
Tenim del Casal Ahí va ese bólido.
Uh-huh. Ahí va ese bólido.
Después, Broadway sangriento.
Ja. Yeah.
Que a Broadway tots li sonen a la musiqueta, tal i qual, no, no, aquí per cridar l'atenció, perquè la gent ja en devia estar fins dalt de la música, d'aquests musicals, uh-huh. van posar el títol Sangriento, uh-huh. que pots comptar que un 99% devien ser cançonetes una vegada més.
I l'altre te salsa tomàquet.
I algun gat per allà que ho va atropellar malauradament una motoreta, i ja està, llavors ja era Sangriento. Uh-huh. Pobre gat.
Bueno, tenia 7 vides, no?
Gloriosos camarades.
També, pel·lícula del Casal.
I una que ho hauràs sentit anomenar molt, Chiti Chiti Bam Bam.
Hombre, que a més és títol de cançó d'aquesta pel·lícula, que era de, no era de la Julie Andrews, una cosa així.
Pues no sé, jo aquell dia no hi era. Jo aquell dia el Quijote no ho vaig escriure, eh?
Vale, vale, vale.
Chiti bueno, Chiti pues... Bam Bam.
Sí, sí, Chiti Chiti Bam Bam, que efectivament era d'aquesta aquesta cançó que... A veure si sona. It's talking to us. All engines talk. Van amb un cotxe que fa chiti chiti bang bang. A partir d'aquí, chiti chiti bang bang. Però en aquest cas era el títol de la cançó. Jo no sé si la pel·lícula es deia així, eh? Chiti bang bang, chiti bang bang, chiti bang bang, chiti bang bang, oh you. Aquesta era la cançó conegudíssima. Veus?
Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé. Pues aquesta és també títol de pel·lícula, veig.
La poses al Turmix, junt amb Broadway Sangriento i Gloriosos sí. Camarades,
sí, sí.
i no veig el que et surt aquí. Un altre era Com robar un quintal de diamantes. Però no a Amsterdam, eh, no. Com robar un quintal de diamantes en Rússia.
Ah, ui, 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 aquí sí que estem
parlant, eh. Cuidado, un quintal són 100 quilos, eh. Vull dir que no, no és moco de pavo, eh. Com mínim, tenies d'agafar algun risonyo del norte perquè te'l portés al quintal. Bueno, un altre d'aquella època i que encara estan de moda avui dia i amb variacions i tal, Comando. Un altre, Adiós Amigos. Un altre, Españolear.
Hombre.
Ah, aquesta devia tenir un èxit triomfal que no veia.
Home, sí, Españolear, que a més també es va fer cançó de l'Españolear, eh?
Sí, Españolear.
Pues sí, ho cantes molt bé. Bueno, i el Chiti Chiti Bang Bang era efectivament títol de pel·lícula, eh? També, que era la pel·lícula que es passava. Era anglesa i ni més ni més que estava protagonitzada pel Dick Van Dyke. I, per tant, era una de les conegudes que sí va...
Veus? M'he perdut moltes pel·lícules.
Sí, no? Sí, sí, clar, perquè t'adormies. I això que en aquest cas no era el Majestic, sinó que era el Casal, teòricament.
I aquest... un cinema d'aquests que estava bastant estret allà a la nit... feien un picó a les cames que tenies ganes ja d'aixecar-te i marxar.
Pots contar el que hi havia allà.
I la picó de la roba que tenia la butaca. Ai, sí, i tenies d'aguantar allà, saps? Aguantar el tipus. I no amb una, no, dues pel·lícules. I a vegades en feien tres i tot, eh? I aguantaves. I avui dia passa una pel·lícula per la tele... Fan 3 o 4 vegades anuncis i cada vegada t'aixeques, vas al frigorífic, vas aquí, vas allà, amén. I ara avui dia anar al cine i estar quiet allà, per això només te'n fan una pel·lícula allà, perquè si te'n fessin dues, algú ja no resistiria.
Doncs Españolear és una pel·lícula, ja ho diu aquí la crítica, muy bonita, de l'any 1969, con Luis Lucena i el Príncipe Gitano, a més de la polaca i tres grandes artistes más.
I en aquest cas, cantant d'Españolear.
Es va fer famosa la cançó Españolear de Luis Lucena.
Toma ya. Españolear. Esto. Esto hay que españolear.
Això és el que es projectava a l'any 1971 al Casal.
Españolear. Estos indepes que aprendan españolear. Bueno, va. Españolear.
Doncs ens queda, Joan, dos minuts.
Que
dos
vais
minuts.
Por el mundo. Dos minuts. Tienes que decir que españolear.
Dos minuts, Joan. A veure, com
la
ho podem fer, això?
La senda del crimen. Ai, bubú. Darling. Darling. Com se digui? Bueno, jo aquí dic darling. Darling. Mm-hmm. Los profesionales del oro. Uh-huh. Hostia, el abominable hombre de la costa del sol. Això del abominable hombre de la costa del sol.
Quina mandra.
Em sona exceso, un d'aquests, o exceso, algun ha de ser això, oi? Això.
A saber. No, mira, el 71, l'Esteso, no sé.
Hombre de la costa del sol.
A l'Esteso, el 71,
Holanda,
no ho sé.
Holanda, un d'aquests.
No ho sé.
Una tumba a l'amanecer de la Segona Guerra Mundial. El secreto de Santa Vitoria. I el relicario Spanish. I l'últim mohicano.
L'últim mohicano ja feia en aquella època, mare meva. Es va fer una versió
mohicano
més moderna.
I té, Españolear. El abominable hombre de la costa del sol. El revicario.
Molt bé, grans pel·lícules.
Tot era...
Bueno,
suc, tot era suc.
Doncs Joan, hem d'acabar, hem de deixar-ho aquí.
Llàstima, no podrem passar-vos el bolet.
No, ja les passarem la setmana que ve, home. Hi ha més dies que pel·lícules.
Que teníem, una d'elles teníem El retorno de Maciste.
Bueno, ja les passarem.
Els extremeños se toquen. Ui, quina llàstima.
Molt bé, sí, ja se t'acaba.
Haurem d'esperar la setmana que ve.
Sí, home, sí, però bueno cap problema.
No sé si podré aguantar.
Ho tu mateix.
No sé, podem.
Molt bé, Joan, doncs bueno, moltes gràcies.